Microcosmos.
Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps. Així com sempre, a la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM, si ens escolteu des de València Capital, si ens esteu escoltant a través de iVoox, Spotify, YouTube, vos donem una salutació. Sabeu que també ens podeu escoltar a través de radio.upv.es, on trobareu tots els programes, com sempre. I ens podeu seguir a xarxes socials, a Microcosmos 047, en Facebook, en Twitter, en Instagram, on teniu tota l'actualitat, totes les notícies, entrevistes exclusives amb els locutors, imatges inèdites, o teniu tot per a que pugueu gaudir d'una experiència Microcosmos en totes les dimensions possibles. Avui és un dia molt especial, ja s'acosta l'estiu, estem notant en la calor així a València, i a la taula tenim, com sempre, a Pablo Andrés. Què tal, Pablo? Benvingut.
Bona vesprada, Mario, què tal?
I a l'altre costat de la taula, a la llum que il·lumina el camí, al tercer mosqueter, per favor, Álvaro Pérez, benvingut, què tal, com estàs?
Encantat d'estar així, amb moltes ganes.
Ja feia temps que no coincidíem els tres a la taula, és un dia de goig, d'enhorabona.
De celebració.
De celebració, de festa. I per això avui tenim un programa molt especial, un programa on la música serà una protagonista secundària, perquè per damunt de tot estaran les persones, aquestes persones que escolten la música, que van a les sales, que, en fi, plenen l'espai sonor que nosaltres com a músics sempre tractem de buscar, no? Estem parlant del públic i sobretot del públic de festivals de música que de vegades s'anomena música contemporània, música de nova creació, en definitiva, el que sempre ha sigut la nova música, no? I per això ja ens fa una pregunta a la nostra taula, als nostres dos col·laboradors, les nostres pedres angulars del programa. Començarem per Pablo. Pablo, tu consideres que la música de nova creació hauria de tindre un espai reservat en un festival a propòsit per a ella mateixa, o hauria d'estar integrada amb tot tipus de músiques?
Jo crec que, sense dubte, clar que ha de tindre aquest espai, perquè tal dia com estan les coses avui, en quant a la música de nova creació, no n'hi ha un suport per part de les organitzacions. Aleshores, què millor que per a fer-ho bé, donar-li aquest espai i que de veritat es pugui reivindicar aquesta nova música, però no nova perquè siga algo diferent, sinó nova perquè és el que s'està fent ara.
És a dir, tu sí que consideres que és positiu que hi hagi festivals que dediquen exclusivament el seu contingut a la nova creació, no?
Sense dubte, però partint de lo que venim. Vull dir, si sempre haver estat present la música que es fa en estos moments, siga el moment que fora, no hauria fet falta tindre que reivindicar d'aquesta manera que la música de nova creació estiga present.
Clar, és una manera també de que els festivals, d'alguna manera, pugen als escenaris i aixan música, no?
Exacte.
I si hi ha oportunitat. Albert, tu què penses al respecte?
A mi no m'agraden els festivals.
No, just, si no són de rock, no?
Tu eres més de quin tipus de festival? De Viña Rock, no?
Ahí estem.
Festival de les Arts,
o del,
no?
Medusa.
Del Medusa, Primavera Sound.
Algo d'això.
També podem fer un especial, eh? Se n'anem a venir quasi més d'estiu i fem un especial Microcosmos. Noves músiques, jo sí que serà noves músiques, sí, el que trobarem per allí.
Que bo. El que havia dit, no m'agraden els festivals, junt al que havia dit Pablo, justifica esta resposta un poc perquè el que seria ideal, encara que sembla un poc utòpic, és que la música contemporània estigués integrada dins d'una programació anual, que fora normal, que el percentatge d'obres d'estrena fora major del que solen trobar
avui en dia,
a dia,
no?
Diu,
clar.
Sí, correcte. I d'aquesta manera no faria falta que existira un festival específic. Ara bé, si aquest suport no se dona per part de les programacions, sí que trobe necessari l'existència d'un festival com els que comentarem avui.
Al cap i a la fi és una manera també d'enquadrar dins d'una temàtica o dins d'un fil conductor, no? Tot allò que a lo millor en altres programacions no té cabuda, però probablement no tinga cabuda perquè no se li fa espai.
Exacte, vull dir, jo per exemple tinc un company que aquest cap de setmana ha estat en l'Auditori Barcelona en una estrena de Raquel García Tomás, uh-huh, i em comentava que la programació era Bach, després era una sinfonia, la tercera de Bruckner, i després Raquel García Tomás. Vull dir, si entre els tres hi ha un fil conductor, per què no programar gent del passat, gent del menys passat i gent del present?
Sí, és probable que de vegades se trobem a programacions que tenim una obra barroca, una obra del classicisme, altra obra romàntica o del segle XX, que a priori no tenen molta connexió, però sembla que la nova creació sempre queda fora, no? No té espai per a estar a l'auditori, que al cap i a la fi és del, en el que consistís compondre música, no? Compondre per a que estiga en un auditori interpretant-se.
Clar, és més complicat realitzar programacions on tinga com una cobertura genèrica, on pugues anar des de períodes com el barroc, romanticisme, música actual, però trobem a multitud d'auditoris com s'està fent, es pot fer, i el públic respon a això.
Bueno, parlàveu de la no existència d'espais on s'integraren totes les músiques durant tot l'any, tota la programació. Sí que és un cas prou cridaner el de la Casa de Música d'Oporto, no? A Portugal, sí. On no hi ha un festival de música contemporània, però sí que hi ha un grup dedicat de manera estable a la música de nova creació, no? El grup Remix, correcte?
Això, sense dubte, és un, vull dir, és un avanç molt gran, crec jo, en quant a la música de nova creació.
Sí, a més tenen programacions on miren al passat, junt a programacions i encàrrecs a compositors i compositores actuals, i la veritat que nutris molt pues el que és la sala de concerts.
Clar, és una manera també de garantir que tot tipus de músiques tenen cabuda dins d'una programació, no al d'un auditori, no? I tenen un grup dedicat a la música contemporània o a la música de nova creació. Tenen...
I no sols això, també és una forma de garantir que els compositors puguen seguir evolucionant.
Exacte, i puguen menjar.
Exacte, vull dir, no deixa d'haver generacions i generacions de compositors que eixen del forn, però que realment ni se'ls està programant ni se'ls està ajudant a evolucionar i a escoltar les seues pròpies obres. Vull dir, ni siquiera se'ls dona l'oportunitat de dir lo que he fet funciona o no. Ho he pogut escoltar en un auditori, ho he pogut...
Clar, això també té un component important que ara ho comentarem amb el nostre convidat via telefònica, que és el component dels diners. Evidentment, quan estem parlant d'iniciatives privades, és molt més difícil que aposten per certes músiques de nova creació, perquè pot ser que no siguin rentables.
Exacte.
Perquè nosaltres volem plenar un auditori, volem plenar un teatre, volem traure diners d'una producció i probablement Gris o el fantasma de l'òpera puga tindre a lo millor més seguidors i puga plenar la sala, no? I puga ser rentable.
Totalment. Fins i tot, i ara em vaig a desplaçar un poc dels festivals de música actual, fixeu-se en els festivals de rock o electrònica que veiem a l'estiu. Cada volta són més genèrics. Vull dir, tinguem quasi els mateixos artistes als mateixos festivals, perquè d'aquesta manera tens assegurat un públic.
Canvia el nom del festival, però el cartell és el mateix, quasi.
Efectivament, sí. Al final estem parlant d'això, de què és el que genera interès al públic. Però també una manera de generar interès al públic és conduir al públic cap a noves músiques, tractar d'educar o de formar a aquest públic per a, d'alguna manera, aconseguir que a poc a poc s'acosti a tot tipus de músiques. I per a parlar d'aquestes noves músiques, de noves maneres d'apropar-se a aquest públic, tenim via telefònica esta connexió molt especial en Microcosmos. Tenim al doctor Boro García, compositor i director del festival Ensems, d'ací, de la Comunitat Valenciana. Boro, què tal? Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Bueno, és un plaer tindre't ací en antena. Ja vam parlar amb tu la temporada passada per a parlar d'Ensems i fer un programa integral. Però avui, ja que estem ací parlant de la nova creació dels festivals, estos festivals dedicats a la música de nova creació, pensàvem que era una molt bona oportunitat parlar amb tu. I comença amb una pregunta molt directa. Estàvem parlant dels diners, d'allò que efectivament un empresari pot veure que dona diners i possiblement la música de nova creació no siga tan atractiva des del punt de vista empresarial. Per què és important que hi hagi festivals i d'on eixen aquests diners per a que la música de nova creació tinga espai en els auditoris?
Bueno, en primer lloc, hi hauria que separar lo que són diners, no, lo que és rentable i lo que no és rentable. Està clar que també aquest tipus de música també mou tècnics de so, tècnics de llum, afinacions de piano, a transportistes que porten els instrumentals i demés, i també mou, no?, i aquest petit pues, entorn, no?, empresarial. Sí, sí. Està clar que no són músiques comercials que mouen una gran quantitat de diners, no? Sí, sí. Però generalment, diguem que aquest tipus de festival dedicat a músiques de nova creació, músiques més experimentals, generalment estan recolzats per diners públics i devien dedicar-se en valor a altres coses, no?
De fet, això ho comentàvem també nosaltres. Bueno, t'introduïsc a la taula, que no ho he fet. Pablo Andrés, que el tenim al micròfon.
Bona vesprada, Buro. Encantat.
Bona vesprada.
I Álvaro Pérez, no sé si els coneixes, però, en fi, jo crec que segur que tindràs connexió de seguida amb ells, Álvaro.
És possible. Un poc.
Estàvem comentant abans, precisament, que són sempre les institucions públiques, o quasi sempre, les que, si de fer-ho, aposten per aquest tipus de festivals. Ja ens una pregunta molt, molt directa. Si jo fos un polític i no coneguera, potser no fora músic o no coneguera de primera mà tot allò que s'està fent, per què m'hauria d'interessar invertir part del pressupost en cultura a músiques o a festivals de nova creació, no només en l'àmbit musical, també potser en altres disciplines artístiques, no? Per què hem d'invertir sobretot aquests diners públics, aquestes institucions, en la nova creació?
De la mateixa manera que s'invertix en l'experimentació per a noves vacunes, de la mateixa manera que s'invertix en obres d'art per a que els museus no tinguin sols obres de fa 200-300 anys, sinó que tinguin obres de nova creació. I de la mateixa manera, perquè a l'ésser humà se li ha de donar la possibilitat de reflexionar al respecte d'una nova creació, no allò que ja se coneix, no? Allò que se coneix pues, teòricament, que allò de que se coneix també seria molt, molt matisable, doncs ja està ahí, no? I cal donar aquesta possibilitat a no acomodar-se, a no estar en aquest àmbit, no?, de... en certa manera de comoditat, no?, que es poden presentar. I bueno, entenc que dintre d'una formació cultural bàsica doncs no caldria ni la pregunta, no?
Clar, però, efectivament.
La majoria dels polítics, almenys en este particular país, encara s'ho plantegen, inclús aquells que es plantegen, diguem, sí que un recolzament cultural, a la meva manera d'entendre, moltes vegades no saben separar el que és lúdic festiu, no? Cultural, de cadira calenta, que digui jo, a el que és una aposta cultural de veritat. Ningú no es plantejaria per què Rilke o per què, no sé, fins i tot Sostakovich o en aquest moment Stockhausen, què haurà passat, no?, si algú no l'haurà recolzat.
També, Boro,
no
deixa de ser un reflex de la societat, no?, el que puguem veure dalt dels escenaris, és allò que en aquest moment s'està visquent en... Vull dir, per a cada artista és les seues reflexions sobre l'actualitat, i crec que també és important que es veja des de certa distància, dalt d'un escenari, per la part de l'espectador, tot allò que es viu al dia a dia, no?
I des d'un escenari o no escenari, perquè és una altra cosa de les que ja al llarg del segle XX s'ha trencat, no? Aquest concepte de per què les músiques, no?, enllaunades, no?, dintre d'un auditori, no?, i no en un altre format, en un altre tipus de format, com ja d'una forma o altra s'ha normalitzat arreu d'Europa, i també, doncs, gràcies a iniciatives també particulars, s'ha normalitzat també en alguns punts, no?, en el que és l'estat espanyol. Però, en certa manera, és el mateix que, ostres, en l'època de Beethoven la gent escoltava Beethoven, escoltava el seu contemporani, no? Sí, sí. Igual Mozart o el Bach, doncs consumien Bach cada setmana i ara toca la cantata de torn, ara toca el que siga. No sé per què no es planteja el fet de que tenim que consumir aquelles músiques que se fan en l'actualitat, més enllà de... doncs Chanel número 5 o 6 o 7 i Rosalías i demés, i les músiques està bé, també, les músiques comercials estan ahí, generen pasta, però també cap donar la possibilitat a la gent, crec que és per higiene, eh?
Sí, que hi hagi espai per a tots.
Efectivament, de fet...
Sí, no, hi ha espai per a tots.
De fet, una proposta que sempre està en l'aire és que estos festivals de nova creació, per exemple, el Festival Ensems, d'ahir poguera eixir el representant d'Espanya d'Eurovisió, que és algo que no s'ha fet encara i que és algo que se pot plantejar. és algo que...
A mi m'encantaria. Jo crec que l'últim Eurovisió que més atracció me va... per a mi, no? És una... personalment va ser el que va anar Xicli 4.
Efectivament, sí, sí, sí.
Necessitem un ensems Eurovisiu.
Efectivament, seria una...
Ojalà no necessitarem un ensems, eh? Ojo. O que ensems simplement fora una mena de fira com el Mobile a Barcelona.
Efectivament,
o...
sí.
O, no sé, qualsevol fira de cotxes que es presenten, diguem, les últimes novetats de l'any i que tinguem una programació regular, que és el que entenc que hauria d'estar ocorregent ja en aquest moment. Afortunadament tenim a prop un exemple copiable o que almenys a mi me crea una enveja sana, com és el cas de la música de Porto.
Sí, ho acabem de comentar breument abans, no? Que,
no
que...
vos he pogut escoltar. Pues,
sí,
no,
sí, efectivament.
És envejable, tal vegada el lamentable és el pensar o que el gestor cultural de torn pense a curt termini en omplir la sala, perquè té que omplir la sala. Jo puc fins i tot arribar a entendre això, ho puc entendre, però no sé a quin preu o quin preu estem pagant, perquè les sales, en quant a clàssica, i no parlem en quant a clàssica contemporània, en quant a clàssica s'estan buidant, està ocorrent, sí. I la pandèmia damunt, ha vingut la pandèmia que d'alguna manera tal vegada ha accelerat més això, o se fa alguna cosa ràpidament, o anem a perdre aquest públic, i aquest públic si se genera... se té que canviar la manera de programar.
Que, de fet, eixe públic que ací a València, per exemple, ja du molts anys cultivant i cuidant el Festival Ensems, que per si algú no ens està escoltant i no reconeix el Festival Ensems, aprofitem per fer un repàs, no, Álvaro, de exactament què seria el Festival Ensems, no?, que ho van comentar a la temporada anterior.
Sí, a la temporada anterior, de fet, vam tindre el programa número 7 a Boro també i vam estar parlant del Festival Ensems. Recordem que naix l'any 1973 de la mà d'Actum, un grup format per Josep Lluís Berenguer i Llorenç Barber, artista sonor. Naix a València, Societat El Micalet, i donaven, bueno, programaven tot aquest tipus de música que no podien veure als auditoris o podien experimentar un poc més. I des d'aquest any 1973, la veritat que ha tingut després 43 edicions, que amb molt de gust es segueixen celebrant, i la veritat que...
Actualment depèn de l'Institut Valencià de Cultura, no? És rep finançament públic de la Generalitat Valenciana, i el seu director és...
Boro,
també de l'INAEM. Correcte. I el seu director és Boro García, que el tenim en antena. I, de fet, una pregunta que també, a lo millor, és prou pertinent és a l'hora d'arribar a aquests nous públics, perquè probablement és un debat que sempre existís en el món, no només de la música de nova creació, en el món de la música... diguem-ne, culta o anomenada tradicionalment clàssica, no?, en els auditoris, sempre eixe mantra de que quan entra un nou gestor diu hem d'arribar a nous públics, i de vegades els nous públics passa per fer un programa de música de cine, i se queden en això. Aleshores, és veritat, la pregunta podria ser com arribar, no només des de la música clàssica, la música de nova creació, este tipus de festival com el Festival Ensems, a eixe nou públic, al públic jove, de quina manera... o de quina manera tracta Ensems d'arribar a estos nous públics, Boro?
A veure, igual comencem un poc per endarrere. Ensems ha tingut... És cert que complirem 44 edicions en guany. És el festival més longeu a l'estat espanyol, i tot i això, cada any, d'alguna manera, cal explicar què és Ensems i què és el que fem i quines músiques mostrem i tot això, i el per què hem deixat necessitat d'Ensems. Ensems ha tingut un problema bàsic, al meu entendre, que ha sigut que mai ha tingut un espai propi. Sí. I l'espai també determina moltes vegades el que el públic vagi o no vagi. Diguem que el públic, a lo millor, més obert entorn a, diguem, propostes més experimentals o més entorn a l'art sonor, més instal·lacions sonores, etc, 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 tal vegada no veu el Palau de la Música, el Palau de les Arts o altres espais on generalment es proven músiques clàssiques com l'espai, diguem, pertinent per a jo acudir a escoltar o a veure una instal·lació. Aleshores, ja partim de que cert públic es mou per el lloc on es fa la proposta. la mateixa proposta la faig, no vaig a donar ningú nom de sala i tal, però jo puc dir a la ciutat de València, la mateixa proposta, és més, ha ocorregut, o el mateix tipus de proposta, es fa en un altre circuit i la gent acudeix, i aquesta gent que acudeix a aquest espai no acudeix en SEMS. És algo que tenim que revertir, però que juga en contra nostra el fet de no disposar d'un espai propi.
Actualment, bueno, o... no disposa d'espai propi ni l'Orquestra de València, també hem de dir-ho, que el Palau de la Música està tancat. Però
esperem que siga, sí, que siga circumstancial. De fet, a nosaltres això també ens ha afectat, perquè, diguem, veníem uns anys cultivant aquest espai, s'havia creat un hàbit, no?, a acudir a aquest espai, i el fet de canviar d'altres és com... A vegades és com construir de zero altra vegada. Jo recordo en SEMS en el Talia i allí n'hi havia més músics tocant en dalt d'escenari que gent n'hi havia en el públic.
Clar.
No era un espai adequat, no era un espai que convidara a anar a escoltar. Uh-huh. L'espai és molt, molt important. Però dintre d'això continua sent molt important la pedagogia. Tal vegada la pedagogia per al músic en concret doncs és la que menys cuidem, perquè d'alguna manera són els que més perjudicis tenen al respecte de, diguem, d'obrir-se a una escolta, aquells que teòricament tenen una formació. Aleshores tractem sobretot des de, diguem, el que és el projecte pedagògic, jugar en diverses partes on s'acostem, diguem, a les escoles d'educació primària i secundària, s'acostem als conservatoris professionals, i en aquest tipus de xavals no tenim cap tipus de problema, tot el contrari, estan oberts, no estan intoxicats per altres tipus de formació, disculpeu, o millor el llenguatge, no? En el sentit de no tenen cap tipus de perjudici, és a dir, encara tenen aquesta necessitat de palpar, de crear, d'experimentar, de descobrir, és a dir, si això, o qualsevol ésser humà, dona igual l'edat que tinguem, dona igual la formació que tinguem o perd, crec que la condició humana com a tal també s'ha perdut, però bueno, ahí cadascú és lliure també de dir, bueno, jo vull que això necessita allò, val?
Clar.
Òbviament.
Clar, de fet, nosaltres també comentàvem, perquè probablement al final nosaltres tenim en SEMS i ho veiem com a propi, però esta situació, la situació d'un públic que potser no s'acosta a les noves músiques o és més reaci o està acostumat a un tipus de repertori, serà comú també en altres llocs. I volíem preguntar-te si potser en SEMS també ha pres com a referència o es mira de quant en quant en l'espit d'altres festivals per prendre idees, per veure què s'està fent, com per exemple al festival Presents a França, no? Que Pablo va estar per allí.
Sí, jo vaig estar justet en febrer. He de dir que és un festival que es fa des de 1991 i que bé, porta també 32 edicions, vull dir, és un poc més jove que en SEMS, però bueno, crec que també és un festival a tindre en compte, i ara m'ho dirà Boro i què pensa sobre ell. I res, el va fundar Claude Samuel, un crític musical de la Ràdio França, i bueno, és una iniciativa privada en aquest cas, per part de la ràdio.
I Boro, te preguntem, veus similituds, diferències, veus... imagina que això també ho comentarà.
Hi ha diferències. Bueno, hi ha diferències i similituds. A veure, el més important és, està clar que mires el que se fa en altres llocs, les respostes dels públics és degut també a... Cap festival, si partim de la idea de que no sols cap festival, cap institució, començant per les mateixes docents, no? Els mateixos conservatoris, si viuen de portes cap a dintre, estan mortes. És a dir, un festival, si viu cap a dintre del festival i no viu cap a fora de la ciutat, doncs aquest festival no té vida. Mira, el que va ocórrer en Alacant, desaparegué en Alacant, per una banda perquè el gestor de torn no li venia de bé allò de la música contemporània que dia, no li agradava, i entengué que anava a carregar-se'l. Però també és cert, per altra banda, que el Festival de Música Contemporània d'Alacant mai va viure de cara a la ciutat d'Alacant, mai va entendre el públic que hi havia allí, mai va veure de quina manera es movia el públic d'Alacant o...
Clar, l'aprofitaven
el públic de València. Sí. És a dir, hi ha festivals com el cas de Presents, que és un festival que a mi no m'ha servit del tot com a model, perquè d'entrada té un compositor o compositora convidada cada any, i quasi totes les propostes giren entorn a que s'interprete música de ixe compositor o compositora. Aleshores, això limita bastant les propostes.
Clar.
I si sols tenim, en el cas d'ensems, una vegada a l'any la possibilitat de mostrar propostes sonores, tinc que tractar, en el meu cas, al meu entendre, clar, després, quan vingui un altre, un director artístic, no es pot pensar el contrari, però dic d'intentar ser el més plural possible. I tot i això, tinc les meves limitacions, entre elles, gestiones els diners públics, amb la qual te deus també a que deuen de hi haure grups locals, deuen de hi haure grups nacionals i deuen de hi haure grups internacionals. T'ho imagina't que a mi m'interessara el que només hi hagueren grups internacionals perquè les propostes són les més adequades per a ensems. Doncs no ho podria fer tampoc perquè d'una forma o altra me dec a aquestes institucions que fiquen diners per a que tinga endavant d'ensems, no?
Clar, d'alguna vegada són diners valencians, no? De institucions valencianes i d'alguna manera, clar.
I òbviament hi ha que recolzar a lo que és la producció que tenim pròpia, la producció que tenim així, però com també hi ha un recolzament de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques, tenim que tindre un mínim de grups nacionals per tal de que puguem acollir-nos a les ajudes que donen ensems. Aleshores ja tens una condició determinada.
Clar.
Però bueno, condiciona l'espai on programes, condiciona el moment també, és a dir, i també tens que tindre en compte el que, no sé, s'està fent. A mi m'agrada el tindre més d'un compositor o compositora convidada. A mi m'agrada inclús el no tindre una temàtica, perquè la temàtica, i hi ha molts festivals que funcionen entorn a una temàtica, perquè la temàtica d'alguna manera també condiciona molt la proposta que pots fer.
Clar.
I potser propostes o projectes que han nascut en aquest any, doncs no pots portar-los perquè no d'alguna forma
s'escapen,
no estan vinculats o s'escapen a la temàtica, no, d'aquest any, no? O sigui, busquem més la temàtica al voltant de les propostes que anem elegint que això. I sí, òbviament, doncs veus què és el que fan en altres festivals i hi ha vegades que t'agradaria a lo millor el ocupar certs espais, però aquests espais, si són de via pública, cal demanar uns permisos. L'Ajuntament, si són via pública de l'Ajuntament, doncs, bueno, hi ha unes problemàtiques que a vegades no és fàcil, a lo millor, xafar el carrer com ens agradaria o el fer uns espais alternatius com ens agradaria. Hem fet algunes coses en el centre del Carme.
Sí, correcte, correcte.
De fet, en la primera edició que jo em vaig fer càrrec fèrem coses en el Carme i m'encantaria fer-ne, però també he de dir que si faig alguna cosa no puc portar una proposta allí, en este cas, al centre del Carme, si simultàniament s'estan fent tres o quatre propostes més.
Clar.
Entre altres coses, per respecte a aquells que es porten allí, no? Perquè necessiten també, han fet una feina i necessiten d'un context, d'un entorn sonor adequat, més enllà de que sé que la gent va anar igual més que si la faig en un altre espai, però també se mereixen un respecte en quant a que l'entorn acústic, sonor, siga l'adequat a la proposta que hi portes.
De fet, bueno, Álvaro volia també formular una pregunta, que és que se'ns acaba el temps.
Sí, la veritat que aprofitant que et tenim a Síboro, m'agradaria preguntar-te. A la temporada anterior, abans de començar el festival, Mario anunciava l'edició d'Ensems com l'edició més sinfònica, o més grups grans trobàvem a Ensems, com és el cas de Banda Municipal d'Alacant, València, Castelló, Orquestra de València, Horval...
L'Orquestra de les Arts.
La propera edició està per vindre, serà a setembre, si no m'equivoque. Ens agradaria, si pogueres, que ens avançés alguna coseta per a esta propera edició.
Algun titular.
Algun titular.
Un spoiler.
A veure, l'última edició va ser la més sinfònica en quant a que totes les formacions professionals sinfòniques de la comunitat estaven presents. Això és la primera vegada que havia ocorregut en la història. Jo entenia des d'un primer moment que les tres bandes sinfòniques professionals tenien que estar en ensems i dintre de les limitacions que tenim de pressupost i de poder-se acostar a això, parlant amb els responsables, la veritat és que hem tingut possibilitats d'hibridar i de, com dic jo, i de portar algunes de les seues propostes o concerts que tenen al llarg de l'any, incloure-ho dintre d'ensems. Això enguany va ocórrer també, no va ser tot sinfònic, una no va poder estar per qüestions de dates i d'altres propostes, però també van estar les...
O sigui, tindrem una bona dosi de concerts sinfònics, a ensems que ve.
Sí, tindrem una bona dosi de concerts sinfònics, tenim presència també internacional, va estar el quartet Diotima, que es farà càrrec del taller també.
Ja tenim un titular.
Ja tenim un titular. Va estar Diotima, entre altres va estar Diotima.
Doncs,
també anem a tindre una mirada a Xenakis en l'any del seu centenari,
naixement.
Fantàstic. Dos mirades a Xenakis, per a ser exacte. I hi haurà dos concerts que estaran dedicats a la figura de Jan Xenakis. I ja no vos dic més, perquè ja teniu més titulars.
Doncs és...
T'ho agraïm... No me van a tirar a mi de les orelles.
T'ho agraïm molt amb aquests titulars, amb aquesta celebració de Xenakis, que es farà en SEMS, música sinfònica, presència internacional. Acomiadem el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, doctor Boro García, per estar present en el programa tan especial dedicat a la música de nova creació. Gràcies per acompanyar-nos i per dedicar-nos el teu temps, Boro.
Moltes gràcies a tu, senyor Mario Torres.
Ui, mira. I, bueno, gràcies a vosaltres, als que ens escolteu, als que ens seguiu amb diligència, amb tenacitat, i aguanteu a l'altre costat de les ones. Gràcies, Pablo, Álvaro, per acompanyar-nos, com sempre.
Un plaer, com sempre.
I a Sari Zorio, que està a l'altre costat de la peixera, aguantant-nos. Vos convidem a que visiteu la nova música, l'escolteu, la gaudiu i, sobretot, reflexioneu. Gràcies per acompanyar-nos i bona música. Adeu.
Microcosmos.